Agents de la policia local de Palma escorcollen a aquestes hores l'interior de l'antiga presó de Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
L'objectiu d'aquests registres és identificar les 200 persones que viuen al recinte de l'antiga presó de la carretera de Solla. Tenen previst a l'Ajuntament que aquesta identificació estigui llesta aquest divendres perquè el desallotjament pugui començar la setmana que ve. Seguint aquest fet, hi ha Victòria Morell.
Bon vespre. Més d'una quinzena d'agents treballen i treballaran en torns rotatius per garantir la presència policial durant tot el dia i també al llarg de la nit. Custodien els accessos principals i duen a terme batudes a l'interior dels habitatges per identificar totes les persones que hi resideixen. En el dispositiu també hi han participat els bombers, que han instal·lat sistemes d'enllumenament per permetre que les tasques continuïn en horari nocturn.
Moltes de gràcies, Victòria Morell, des de l'antiga presó de Palma, i tornarem d'aquí una estona i estarem ben pendents de com es desenvolupa aquest procés de desallotjament, com dèiem, que du a terme l'Ajuntament de Palma. I això succeeix en una setmana, Neu López, en què més de 350 persones han arribat de manera irregular a les costes de les Illes Balears.
La darrera embarcació l'han interceptada passades les dues del capvespre a prop de la costa del Mitjón mallorquí. A bord hi viatjaven 13 persones. El govern assegura que els serveis per atendre'ls estan desbordats.
I fa una estona que han sabut que el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern contra la llei d'amnistia.
El Tribunal l'ha desestimat perquè entén que les seves al·legacions són bàsicament coincidents a les realitzades per altres comunitats autònomes presidides pel Partit Popular i que ja s'han rebutjat.
Els tribunals han desestimat també el recurs presentat contra el carril Busbau a Mallorca per a vehicles d'alta ocupació de l'autopista a l'aeroport de Palma.
La sentència reconeix que la titularitat de la carretera és del Consell de Mallorca, però assegura que la decisió és compatible amb les competències de la Direcció General de Trànsit, la DGT, en matèria de trànsit i seguretat viària.
I dies després de la caiguda del narcotraficant El Mencho a Mèxic, encara coeixen els efectes en l'economia de les cadenes hoteleres i llenques establertes a aquest país.
Dels 23 establiments que la cadena hotelera Riu hi té, n'hi ha 4 que són a zones que han patit les conseqüències de la violència. Així ho explicava Marc Miralles, responsable de comunicació de Riu a IB3 Ràdio.
No, és veritat que pot ser que en números dels hotels tu comptaves amb unes arribades, tu comptaves també amb que si hi ha algú que s'hi ha de quedar més, pues no li estàs cobrant aquesta estància, per tant, és un dels que deixes d'ingressar per una habitació que sí que s'està ocupant i que no sabent, perquè aquí s'havia venut, no pot arribar.
I parlant d'economia encara, el govern considerarà prioritari a Menorca en el nou pla de reindustrialització de les Illes Balears que s'aprovarà a final d'any.
L'objectiu és fer créixer el sector i fer-lo més competitiu. De moment s'han destinat 2 milions d'euros en ajudes a la indústria de Menorca. És Miquel Pasqual, de la fàbrica de barques Mivo des Mitjón Gran.
Les ajudes sempre són importants, perquè es fabricar és molt dificultós, trobar clients és molt complicat, i clar, i si les administracions encara posen pals en vez d'ajudar, encara és pitjor. Jo li estava explicant, nosaltres enguany complirem 28 anys. Jo, amb aquests 28 anys, personalment, de fàbrica de sabates, no conec que s'han obert cap més, sinó al contrari, se n'estan tancant.
I tot i que ja eren conegudes, la desclassificació dels documents del 23F ha deixat a la vista algunes informacions, alguns detalls, vinculats amb les Illes Balears.
Ha sortit a la llum el document que demostra que el periodista felanitxer Joan Pla va conversar amb Tejero per telèfon aquella nit, intentar, sense èxit, que el colpista desistís dels seus plans.
Ben aviat en coneixerem els detalls d'aquella conversa telefònica aquell vespre que va ser tan llarg del 23F. I tot això succeeix el mateix dia que la vicepresidenta del govern central, Yolanda Díaz, ha anunciat que fa un pas al costat i descarta d'aquesta manera encapçalar la llista de sumar en les properes eleccions generals.
La també ministra de Treball ha comunicat que deixarà la política quan acabi la legislatura.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de salir a ganar. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora.
I en els esports, el Mallorca continua encara sense substitut de Jagoba Arrasate. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip ha tornat avui matí a la feina la supervisió de Pablo Orteix per preparar el partit contra la Reial Societat a Somos. En el que ha estat el primer dia sense Jagoba Arrasate, la sessió l'ha dirigida Gustavo Siviero i no es descarta que sigui l'actual entrenador del filial mallorquinista qui ocupi dissabte la banqueta del Mallorca. Tot i això, els noms que agafen força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta. I tornant a l'entrenament, els únics absents avui de matí han estat Maras Cúmbula, Takuma Sano i els dos porters Lucas Beristrom i Pichu Cuellar.
Pel que fa al temps, segur que vos n'heu temut que la boira ha donat una treva a les Illes Balears avui, hora baixa, però en aquestes properes hores, Dani Capó, bon vespre, tornarà la boira a comparèixer.
Sí, sí, així és. De fet, ara mateix ja comença a entrar alguns punts principalment de les Pitiuses, Eivissa i Formentera, i al llarg de la nit i matinada es tornaran a formar alguns bancs de boira, sobretot a la mà. Poden tocar terra preferentment una mica més cap al llevant. Per ventura, en aquesta ocasió no repetim les mateixes zones més afectades aquests darrers dies, sinó que es formen una miqueta més cap al llevant, principalment a Mallorca i també a Menorca. Després, més enllà d'aquestes boires que podem trobar a primera hora al dematí, tornarà a ser un dia molt assolellat demà, dia molt tranquil, dia de, pràcticament de primavera. Avui s'han tornat a assolir els 25 graus a Mallorca, s'han superat els 20 a moltes bandes de la nostra geografia, demà tornarà a ser així. Però segurament serà una miqueta més cap al ponent, on es poden enfilar més les temperatures, ja que el vent gira gregal, continuarà bufant molt fluix, per això farà canviar una miqueta la distribució de les temperatures màximes, i a la mà mantindrem molta tranquil·litat.
Moltes de gràcies, Dani Capó, i parau esment ara en aquesta lletra que segur que vos sonarà.
La balanguera misteriosa com una aranya...
Vos sonarà perquè és conegudíssima, perquè avui fa 100 anys que morí l'autor de la balanguera, Joan Alcover.
Per commemorar aquesta efemèride, allà mateix, a l'actual Centre Cultural de l'OCB de l'Obra Cultural Balear, s'ha remodelat l'espai museístic en la col·laboració de Mallorca Literària.
Idò, quan faltin pocs minuts per les 8, en coneixerem tots els detalls d'aquest nou espai museístic. Per tant, la balanguera fila i filarà, i també filarà aquest informatiu. Ho farà amb Neu López, Maria Eugènia Caigles i Victòria Morell a la redacció, mentre que Toni Cardell és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ho hem dit fa just un minut que l'Ajuntament de Palma ja ha començat avui mateix i ho ha fet a primera hora del matí el tràmit per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens elaborat per Cort, resideixen a l'antiga presó. Ho ha fet enmig del mal estat dels afectats que manifesten que ara no tindran un lloc on viure.
Amb un ampli dispositiu de seguretat, la policia local ha començat a identificar-los i a notificar-los que comença el procés de desallotjament i de recuperació de l'immoble per part de l'administració. Uns tràmits que ha presenciat en aquest primer dia el primer tinent de Batle de Valia, Javier Bonet, qui assegura que ara la preocupació màxima de Cort és evitar danys personals després dels incendis que hi va haver a l'antiga presó el cap de setmana. Així ho explica.
La veritat és que duim ja des de les 7 de matí fent aquest cens. A dia d'avui les coses estan anant molt bé. Hem estat a dins també revisant les diferents dependències i hi ha tranquil·litat absoluta. Els policies estan tranquils i han manifestat que no ha hagut cap problema des de les 7 que som aquí. Els residents estan col·laborant en aquest sentit, donant totes les seves dades per tal de que se pugui dur a terme aquest cens, i per tal, ara mateix estem amb una bona tranquil·litat de que les coses s'estan duint de tot bé.
Metges del Món, juntament amb la Creu Roja, és una de les entitats que fa feina amb els residents de l'antiga presó i ha lamentat que, segons el seu parer, el desallotjament es du a terme sense donar-los una alternativa habitacional. Així ho explica la coordinadora de Metges del Món, Esther Callizo.
Que les persones no desapareixeran d'aquí. Se n'aniran a viure a una altra banda amb unes condicions totalment insalubres. I això és una previsió que hauria d'haver fet l'Ajuntament, perquè no són persones que han aparegut d'aquí noves des de fa una setmana, sinó que ja fa anys que tenim aquesta situació. Per tant, han tingut anys per preveure com fer aquest desallotjament.
Segons Metges del Món, el 60% dels residents de l'antiga presó són homes d'origen espanyol. Les persones amb origen d'Amèrica, de l'Amèrica Llatina, són el segon grup més nombrós, mentre que en tercer lloc hi ha el col·lectiu de persones magrebines, sobretot procedents del Marroc i d'Algèria. El primer tinent de batllia de Cort, Javier Bonet, no comparteix les crítiques de Metges del Món i reclama la col·laboració de les entitats socials. Assegura que l'acció de l'Ajuntament té per objectiu garantir la seguretat.
Recorden que precisament aquest desallotjament ha començat un mes després que diversos centenars de veïnats de les barriades de Sant Busquets i també de Casca Piscol, on s'ubica l'antiga presó, sortissin al carrer per denunciar allò que ells consideren un increment de la delinqüència en aquesta zona, en aquesta part de Palma. I quan fa 12 hores que s'han anunciat aquestes accions de l'Ajuntament de Palma, que s'han anunciat i han començat, per iniciar aquest desallotjament de l'antiga presó, allò que volen fer és tornar en directe ajut de vora aquest recinte per saber com es desenvolupa tot aquest procés. Victòria Morell, ajut davant el control de la policia local que està instal·lat a l'antiga presó de Palma. Victòria, bon vespre. Quina és la situació ara mateix?
Bon vespre, doncs. La primera jornada d'elaboració d'aquest cens ha transcorregut i transcorre en tranquil·litat aquí a l'antiga presó de Palma. Més d'una quinzena d'agents treballen en entorns rotatius per garantir la presència policial també durant aquest vespre, mentre es controla l'accés al recinte i es continua amb la identificació del resident. Les persones que hi viuen entren i surten en calma i en conversa. Nosaltres expressen sobretot preocupació, denuncien la manca d'ajuda institucional i es demanen què passarà amb les més de 200 persones que resideixen al recinte i on seran reubicades un cop se'ls demani que abandonin l'espai.
Nosotros, para ellos, nos tienen controlados, para la gente que somos delincuentes, que tenemos antecedentes, tenemos de todo, ¿saben dónde van a ir a pillar? A buscarnos aquí. El día de mañana, si nos ven en la calle, o sea, si nos echan a la calle, ¿dónde te van a buscar? En cualquier lado estás. Y van a haber mucho más problemas, y va a haber mucho más delincuencia, y va a haber mucho más entrada en casa, más ocupas en casa. ¿Qué? Está esto abandonado. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Que no es tu casa?
Han venido a casa porque han venido los bomberos a mirar si se caía donde vivíamos y esto. Entonces ya me conocen bastante, pero bueno, hay que dar las cosas y hay que hacer las cosas con respeto y todo eso. Entonces, no.
Y eso nos perjudica a la gente que trabajamos normal y corriente, que llevamos una vida normal, que todavía no podemos permitirnos un alojamiento porque Baleares es caro, y poco a poco estamos ahorrando un poco, pero que la cosa se está poniendo fea. Pero que nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a hacer nuestra compra y no molestamos a nadie.
Des de l'Associació de Veïnats de Son Busquets i Casca Piscol valoren positivament la intervenció policial, ja que els darrers altercats i incendis al recinte havien generat por entre els veïnats. Tot i això, també reclamen que l'actuació vagi acompanyada d'una solució social per a les persones que viuen a l'antiga presó. Vial González és el president. És el president, ho dèiem, de l'Associació de Veïnats Son Busquets de Casca Piscol.
Això s'havia de solucionar d'una manera o de l'altra, i no tot l'únic que volem que hi hagi una solució tant per nosaltres com per la gent que està allà de dins. La gent que està de dins no ha de quedar abandonada.
La previsió és tenir ara aquest cens complet a partir de divendres i la setmana que ve es comunicarà als residents que hauran d'abandonar voluntàriament la instal·lació en un termini de 4 dies.
Moltes gràcies, Victòria Morell, des de davant a l'antiga presó de la carretera de Solla de Palma, on es duen a terme, on es desenvolupen aquests fets que són previs al desallotjament d'aquest recinte on calculam o calcula l'Ajuntament de Palma que hi viuen unes 200 persones. Precisament, heu sentit un dels responsables de les entitats veïnals d'aquesta zona que reclama que se cerquin solucions habitacionals per a aquestes 200 persones. L'Ajuntament de Palma, per la seva banda, ha assegurat que cerca solucions residencials i ho fa amb el bisbat, l'exèrcit i també amb altres institucions per als residents d'aquesta antiga presó. El govern, per la seva banda, ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa municipal i d'aquesta manera ho ha explicat la mateixa presidenta Marga Proens.
Un missatge de suport a l'actuació de l'Ajuntament de Palma, una actuació que ja no se podia fer esperar més, una actuació que jo crec que és sobretot d'humanitat. Vol dir, la situació que se venia donant els darrers mesos, molt incrementada els darrers dies a l'antiga presó de Palma, és del tot injustificable.
Mentrestant, la Conselleria d'Habitatge es posa a disposició d'acord davant la possible necessitat que alguna família vulnerable que ara visqui a l'antiga presó necessiti un habitatge social.
7 i 14 minuts, fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de migracions, perquè a les Illes Balears han arribat fins a 351 persones migrants en 20 barques diferents de dilluns ençà. La darrera embarcació interceptada ha estat de vessa a les dues del capvespre i ho ha fet a prop de la costa del Mitjón de Mallorca. Hi viatjaven en aquesta darrera embarcació 13 persones a bord.
Aquesta situació ha suposat que molts de recursos per atendre aquesta situació s'hagin vist desbordats.
De dilluns ençà, han dit, només a les Pitiuses han arribat de manera irregular més de 200 persones. Tots els nouvinguts han de passar obligatòriament per Eivissa i això ha fet que l'embalat del port de Botafoc hagi superat la seva capacitat màxima. Regina Mahans.
La capacitat màxima de l'embalat del dic de Botafoc és de 160 places, ampliable a 200 en casos d'emergència. En aquestes darreres hores s'han superat aquestes xifres i això ha obligat a que molts dels migrants arribats a Formentera hagin estat traslladats directament a dependències de la Policia Nacional. Els migrants que són interceptats en aigües de les Pitiuses són traslladats a Eivissa i els qui toquen terra a Formentera inicialment se'ls acull a la carpa del port de la Sabina, on la Guàrdia Civil els fa una primera identificació i un grup recentment creat de la Creu Roja els ofereix una primera assistència abans de ser traslladats fins a la Pitiusa del Nord. Na Francesca i Nalga Marina són dos d'aquestes voluntàries.
Proporcionamos un pack de comida, una manta, que es lo básico. Luego, una vez que la Guardia Civil ha hecho su tarea de hacer sus fichas, decimos de todos lo que estaban las pateras, nosotros pedimos el permiso de hacer la entrevista uno a uno. Y se tría la pulsera verde o roja en base a su estado de salud.
Normalmente la primera atención es ver cómo están, cómo se encuentran después del viaje.
Els consells insulars assumeixen la tutela dels menors migrants no acompanyats. Acompanyats. En les darreres arribades s'han comptabilitzat 7 menors a Eivissa i 17 a Formentera.
I encara amb aquest tema, el Partit Popular mostra convençut que la regularització de persones migrants impulsada per Pedro Sánchez no farà més que provocar, asseguren, més arribades. És per aquest motiu que han presentat una iniciativa al Parlament que es debatrà dimarts que ve en contra d'aquesta regularització extraordinària. Sebastià Sagreres justifica aquesta mesura mentre que la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, acusa el PP de copiar-los el discurs a la seva formació. Per la seva banda, l'Esquerra lamenta la deriva que diu que ha pres el Partit Popular pel que fa la immigració i considera que els populars estan segrestats per Vots. Per la seva banda, PSOE i Unides Podem denuncien al defensor del poble la decisió del Consell d'Eivissa de retirar la targeta de transport públic gratuït a les persones que no tinguin residència legal. Asseguren que es tracta d'una mesura discriminatòria.
Des del passat mes de desembre, les persones que no disposen de DNI o de NIE ja no tenen la gratuïtat del transport públic a l'illa, una decisió que ara arribarà al defensor del poble.
El grup popular del Consell considera que la mesura és responsable, legal i necessària per evitar que es produeixin casos de fraus.
Les associacions de migrants reclamen que no es deixi ningú fora d'aquest servei, mentre les persones amb més recursos econòmics són precisament les que més utilitzen el transport públic.
D'aquesta manera ho explica Alda Llurramendi, que és portaveu de l'Associació de Residents Uruguaians a Eivissa.
Ya, entonces afecta muchísimo porque entonces tienen que pagarse el viaje, el boleto, y entonces eso es un gran gasto. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión.
Encara de la política, però també arran de decisions judicial, avui ha estat un dia de revessos per a les institucions illenques en conflicte amb l'Estat o els organismes que en depenen. El darrer s'ha sabut fa just un minut. El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern contra la llei d'amnistia.
L'alt tribunal ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar l'executiu de Provence contra la llei d'amnistia perquè entén que les seves al·legacions són bàsicament coincidents amb les realitzades per altres comunitats autònomes presidides pel PP i que ja s'han rebutjat.
I l'altra polada d'aigua freda, perdida d'alguna manera, està per al Consell de Mallorca, perquè els tribunals han desestimat el recurs presentat contra el carril Busbao per a vehicles d'alta ocupació de l'autopista de l'aeroport de Palma.
El PSI va emprar la sentència per carregar contra el president de la institució, Llorenç Galmés. La portaveu insular, Catalina Cladera, recorda que ja l'havia advertit que la DGT tenia la raó i els convida a tots a parlar.
I l'empresa Certio ha atès l'ultimàtum del Consell de Menorca i ha presentat un pla de xoc per millorar el servei de l'ITV. Evita d'aquesta manera les sancions anunciades i disposa ara d'un mes i mig de termini per millorar els serveis a les dues estacions d'inspecció que hi ha a l'illa. De manera paral·lela, aquest pla de xoc el Consell fa feina en la nova concessió del servei de l'ITV que presentaran el proper mesos a Ramiro López.
Els problemes amb l'ITV a Menorca s'han succeït els darrers anys. Certio justifica les deficiències per la falta de tècnics i de recursos per cobrir baixes i vacances. Escoltem a Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.
La empresa no ha colaborado en lo que tenía que colaborar, pero vuelvo a repetir, no ha colaborado desde hace 6 años, desde el primer día que ganó la concesión.
Més enllà del pla de xoc urgent que el Consell ha demanat, la institució aposta perquè la nova concessió resolgui definitivament els problemes existents. El Consell ja té l'avantprojecte fet i esperen presentar-lo al ple del març o l'abril. Escoltem de nou a Juan Manuel Delgado.
De todos los errores de la antigua concesión se aprende, con lo cual yo creo que vamos a sacar una concesión seria. Estamos diseñando con el número de inspectores que toca. Abriremos una segunda línea en Ciudadela, que vamos a hacer un foso y tendrá 2 líneas Ciudadela, como tiene Mahón.
Actualment, els usuaris només poden demanar cita telefònica i el sistema, segons comenten, no és eficient.
Que telefonin el telèfon me donaran hora, després no sé què succeirà, i per amunt i per avall, bueno, bé, un concert.
M'han dit que tinc que trucar, però com que ja he trucat 4 vegades i no agafen el telèfon...
Vine a les 4:15 de la mañana para poder estar en lista de espera porque no hay manera de poder conseguir una hora.
Llaman, no te dan hora, no te dan un día fijo, no... O sea, yo me he ido a Palmas de Mallorca a pasar un ITV.
El Departament de Mobilitat explica que el servei s'ha deteriorat especialment el darrer trimestre i que el desembre ja es va fer a Certio un requeriment que no va donar resultats.
I en clau de succeïts, una informació que han sabut fa poca estona, perquè hi ha hagut un accident mortal al túnel de Peguera, a l'autopista que va cap a Andratx. Una dona de 75 anys ha mort després del xoc frontal entre 2 vehicles. 3 persones més han estat hospitalitzades en estat greu.
Els fets han passat tocades les 5 de l'hora baixa, a l'altura del dimarts, a l'altura del quilòmetre 22 de la carretera M1, a l'entrada del túnel de Peguera, que hi ha 2 cotxes en circumstàncies que s'investiguen, han col·lidit de manera frontal. Una de les ocupants, una dona de 75 anys, estava en estat crític i els sanitaris no li han pogut salvar la vida, malgrat les maniobres de reanimació. Els serveis d'emergència han estabilitzat els altres 3 ferits i els han traslladat en estat greu 2 a Son Espases i un altre a la Clínica Joaneda.
I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 18 anys de presó els 2 assassins de la mallorquina Matilde Muñoz. La sentència es correspon a la pena que havia demanat el fiscal. Durant el judici, un treballador i un exempleat de l'hotel on s'allotjava aquest aquesta dona, de 72 anys i resident a Mallorca, encara que natural de Galícia, varen admetre que havien entrat a robar a la seva habitació.
Va ser en aquell moment quan la varen matar. La fiscalia els havia acusat d'homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència. Delictes que poden implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort. Si bé a Indonèsia no sol aplicar-la. Recordem que el cadàver de Muñoz va ser trobat el passat 30 d'agost en una platja propera al seu hotel de Lombok, dos mesos després de la seva desaparició. Els resultats de l'autòpsia varen revelar que Muñoz havia mort per asfíxia, si bé també tenia signes de traumatismes al cap, al coll i al pit, cosa que va reforçar la hipòtesi que havia patit violència.
I la Policia Nacional ha detingut un jove per una presumpta agressió sexual a una dona a la via pública a un carrer de Palma.
Segons els investigadors, es va acostar en dues ocasions a la víctima amb patinet elèctric i li va tocar les parts íntimes. Es tracta de l'home que l'estiu passat ja va ser detingut al Manco dues vegades per uns fets molt similars i, per tant, és reincident. Ara els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia investiguen si pot haver-hi més dones víctimes que no hagin denunciat els fets.
I una segona dona ha interposat una denúncia contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, i ho va fer per una presumpta agressió sexual. El fet denunciats haurien passat dia 16 d'octubre de l'any 2021, 8 dies després de la presumpta agressió sexual a Moulià.
Segons consta la denúncia, l'exdiputat i exportaveu de Sumar al Congrés hauria obligada a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. Posteriorment, la víctima va iniciar un tractament psicològic. El seu advocat, el mateix que va triar la primera denunciant, Elisa Moulià, ha sol·licitat que es protegeixi en confidencialitat absoluta la seva identitat.
I a València, tres menors d'edat han estat detinguts per una suposada violació grupal a una menor d'edat. Els joves haurien gravat la presumpta agressió sexual amb el telèfon mòbil.
Dos dels detinguts tenen 14 anys i l'altre 15. Estan acusats de delictes d'agressió sexual amb excés carnal i contra la intimitat. En els fets també hi està implicat un quart menor, aquest de 13 anys, que és inimputable. Els arrestats han quedat en llibertat vigilada en la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, segons la fiscalia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlam de l'àmbit de la salut perquè avui ha estat el tercer dia del nou sistema de recepta electrònica. Encara ho ha fet, però, amb problemes de dispensació a les farmàcies de medicaments i aquesta vegada està per una nova actualització durant la nit passada.
L'actualització ha comportat que, en lloc de passar la targeta, s'hagi de clicar el número de la Seguretat Social que es troba en el mateix document de plàstic. D'aquesta manera es garanteix que el client pugui treure la medicació. Això sí, el procediment és més lent. Ho explica un dels farmacèutics afectats consultat per IB3 Notícies.
Depèn de CIPSALUT, lo àgil que sigui, no s'haurà de resoldre aquesta problemàtica. Ha fet una cosa que està malament, l'han volguda posar bé i ha provocat això.
Mentrestant, els pacients accepten aquesta nova incidència en resignació.
Sí, han posat, sí, he vist que tocava molt de... Sí, sí, i això perquè no... Se li deu haver romput, o què?
Com qualcú hagi de mestir els pastillos urgentament i no els pugui pagar, estem apanyats.
I l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears demana al govern que reestructuri el sistema sanitari per fer-lo més eficient. A més, apunten també que part de les reivindicacions dels metges en vaga han de ser respostes per l'executiu autonòmic i no per Madrid.
Aquesta entitat, formada per professionals sanitaris, recorda que les qüestions salarials d'organització del servei i les càrregues de feina són competència de la comunitat autònoma. Per això el seu president, Joan de Pedro, exigeix que es gestionin adequadament les llistes d'espera sense abusar de derivacions a la privada.
Pero eso se puede hacer. El sistema tiene músculo para eso. ¿Eh? Porque se gastan muchísimos millones en una derivación que no da buenos resultados. Gastémoslos de otra forma.
Demanen que part del pressupost de derivacions serveixi per a contractar metges a la sanitat pública. Així apunta Miguel Reyero, es millorarien tant els serveis com les condicions de feina.
Que hay hospitales como Inca que hacen 60 horas semanales porque las plantillas no pueden cubrir la guardia con 60 con las plantillas. ¿Cómo puede mejorarse? Pues evidentemente aumentando las plantillas, que nada tiene que ver con el Estatuto Marco porque depende de la comunidad autónoma.
I de l'Estatut Marc, el també membre de la directiva, José Manuel Aranda, recorda que prohibeix les guàrdies de 24 hores i obliga un mínim de descans en acabar-les.
¿Por qué los médicos del sindicato médico se oponen a esa mejora? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos. A lo mejor, se me ocurre a mí, es que hay muchos médicos del sindicato médico que tienen consulta privada y que cuando acaban la guardia ya no van a poder trabajar en la consulta privada. Y entonces les va a fastidiar el chollo.
Amb aquesta informació de l'àmbit de la sanitat s'han fet les 7 i mitja.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7 i mitja i vols avançar amb una informació que ha succeït en aquesta darrera hora perquè han sabut fa just un minut que han mort l'extinent coronel de la Guàrdia Civil que va ser el protagonista del cop d'estat del 23F, Antonio Tejero, a l'edat de 93 anys.
Tejero, recordareu, va ser condemnat a 30 anys de presó per rebel·lió després d'irrompre el 1981 al Congrés dels Diputats. L'anunci de la seva mort coincideix en la publicació dels documents desclassificats del cop fallit.
Una desclassificació, uns documents que han sortit a la llum avui mateix i que són consultables per totes aquelles persones que ho desitgin. I precisament en aquests documents, tot i que ja eren conegudes, hi ha una informació relacionada amb les Illes Balears, diverses informacions, de fet, vinculades amb el 23F a les Illes Balears.
Ha sortit a la llum el document que demostra que el periodista felanitxe Joan Pla va conversar amb Tejero per telèfon aquella nit, intentar, sense èxit, que el colpista desistís dels seus plans.
I els titulars de la jornada passen també pel desallotjament de l'antiga presó de Palma, perquè els agents de la policia local registren a aquestes hores l'interior d'aquest edifici.
L'objectiu d'aquests escorcolls és identificar les 200 persones que viuen al recinte de l'antiga presó de la carretera de Solla. Tenen previst que aquesta identificació estigui llesta divendres perquè el desallotjament pugui començar la setmana que ve. Això deien alguns residents.
Han venido a casa porque han venido los bomberos a mirar si se caía donde vivíamos y esto. Entonces ya me conocen bastante, pero bueno, hay que dar las cosas y hay que hacer las cosas con respeto y todo eso. Entonces, no.
Y eso nos perjudica a la gente que trabajamos normal y corriente, que llevamos una vida normal, que todavía no podemos permitirnos un alojamiento porque Baleares es caro y poco a poco estamos ahorrando un poco, pero que la cosa se está poniendo fea. Pero que nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a seguir nuestra compra y no molestamos a nadie.
I de dilluns ençà, més de 350 persones han arribat de manera irregular a les costes de les Illes Balears.
La darrera embarcació l'ha interceptada passades les 2 del capvespre a prop de la costa del Mitjón mallorquí. A bord hi viatjaven 13 persones. El govern assegura que els serveis per atendre'ls estan desbordats.
I també avui han sabut que el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern de les Illes Balears contra la llei d'amnistia.
El tribunal l'ha desestimat perquè entén que les seves al·legacions són, bàsicament, coincidents amb les realitzades per altres comunitats autònomes presidides per Partit Popular i que ja s'han rebutjat.
I els tribunals han desestimat també el recurs presentat contra el carril Busbao per a vehicles d'alta ocupació de l'autopista de l'aeroport de Palma.
La sentència reconeix que la titularitat de la carretera és del Consell de Mallorca, però assegura que la decisió és compatible amb les competències de la Direcció General de Trànsit en matèria de trànsit i seguretat viària.
I dies després de la caiguda del narcotraficant Tel Mencho a Mèxic, encara coetgen els efectes en l'economia de les cadenes hoteleres illenques establides a aquest país.
Dels 23 establiments de la cadena hotelera Riu i té allà, n'hi ha 4 que són a zones que han patit les conseqüències de la violència. Marc Miralles, responsable de comunicació de Riu, en declaracions IB3 Ràdio.
No, és veritat que pot ser que número de hotel, tu comptaves amb unes arribades, tu comptaves també amb que si hi ha algú que s'hi ha de quedar més, pues no li estàs cobrant aquesta estància, per tant, és un dels que deixes d'ingressar per una habitació que sí que s'està ocupant i que no se ven perquè aquí s'havia venut, no pot arribar.
3 a les 7 i 33 minuts, volien dir, és el moment dels esports.
Informatiu vespre. Esports.
El Mallorca i Doc continua encara sense substitut de Jagoba Arrasate. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip ha tornat avui matí a la feina la supervisió de Pablo Orteix per preparar el partit de dissabte contra la Reial Societat a Somos. En el que ha estat el primer dia sense Jagoba Arrasate, la sessió l'ha dirigida l'entrenador del filial mallorquinista Gustavo Siviero, així com tres membres del primer equip, Xisco Campos, Xil López i Miquel Artigues. Els únics jugadors absents avui sobre la gespa de Son Bibiloni han estat Maras Cumbula, Takuma Sano i els dos porters Lucas Beristrom i Pichu Cuellar. D'aquesta manera, el club continua sense anunciar qui serà el substitut de Jagoba i, per tant, no es descarta que Gustavo Siviero, actual entrenador del filial, ocupi dissabte la banqueta del Mallorca contra la Reial Societat. Tot i així, els noms que agafen força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta. I un dels altres noms amb el qual s'ha rumorejat d'ençà del comiat de Jagoba és el de Toni Amor, ajudant de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Precisament Aguirre s'ha encarregat de desmentir-ho.
Les ajudes sempre són importants, perquè fabricar és molt dificultós, trobar clients és molt complicat, i clar, i si les administracions encara posen...
Nadie le ha hablado y él me asegura que se queda. Es decir, si no hay oferta o no hay interés, pues no deja ser parte de esta rumorología de, pues de este nuestro deporte, ¿no? En cualquier parte del mundo alguien suelta un rumor y se va a hacer una bola de nieve y no hay manera de contenerla hasta que en este momento yo te digo que él no ha recibido ninguna oferta, ningún comunicado de nadie oficialmente, nadie, y se queda. Me lo garantizó hace una hora o así, por lo tanto no tengo nada más que agregarme.
Sigui com sigui, en cas de fitxar un nou entrenador, el moviment haurà de ser imminent, perquè, com dèiem, el Mallorca rebrà la Reial Societat de Somos d'aquí a només 3 dies. A la Champions avui serà el torn del Real Madrid, que rebrà la visita del Benfica quan siguin les 9 del vespre. Un empat seria suficient per als blancs, ja que varen guanyar el partit d'anada per 0-1. L'entrenador del conjunt madridista, Álvaro Arbeloa, no podrà comptar amb Kylian Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Militao, Huijsen ni Ceballos. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlat de quines són les claus per a aquest enfrontament.
Tener la afición con nosotros, animando todo el partido, y que nosotros en el campo empezamos bien el partido desde el primer segundo. Al final es un resultado engañoso, porque si te meten gol ya empatan la eliminatoria. Entonces es a nosotros de empezar bien, de jugar bien, de estar concentrados con intensidad, actitud, y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos.
L'entrenador del conjunt portuguès, José Mourinho, no estarà present a la banqueta del Bernabéu per mort de la seva expulsió al partit de la setmana passada per protestar. L'altre protagonista, i no per mèrits esportius, és Prestiani. L'argentí, acusat per Vinícius d'insults racistes, ha estat sancionat per la UEFA i no podrà jugar avui vespre. I ahir l'Atlètic de Madrid es va classificar per als vuitens de final. L'equip matalasser va guanyar el partit de tornada al Bruges per 4-1 i va deixar així el resultat global en 7-4, en hat-trick de Sorloth i un gol de Johnny Cardoso. Precisament l'estatunidenc va fer el seu primer gol a l'Atlètic de Madrid.
La verdad que una noche increíble. Desde el principio, cuando llegué en el Atlético, tenía soñado con noches así de Champions. Y bien, la verdad que es un sueño que vengo cumpliendo, jugar con grandes jugadores y estar aquí a ser parte de esta familia. Y bien, contento por el gol, pero aún más por la victoria.
D'altra banda, el Barça, recordem, ja es troba classificat per aquests vuitens de final perquè va ser un dels 8 millors a la Lliga regular. En voleibol, el Connecta Balear Manacor debutarà demà a la Copa del Rei contra el Leganés en el partit corresponent als quarts de final. L'equip manacorí ha viatjat avui a València, ciutat on es disputarà aquesta nova edició del torneig. Després de caure a la final contra el Guaguas en l'edició passada, l'equip, dirigit per Alexis González, vol llevar-se l'espina i aconseguir el primer títol de la història del club. Escoltam el jugador del Connecta Balear Manacor, Àlex Ribas.
El objetivo, ganar la Copa. ¿Qué va a ser? Cuando planteamos los objetivos de temporada, uno era pues volver a llegar a la final, tratar de ganarla, y lo que tú has dicho, ya hemos llegado a la final, ya sabemos lo que es perderla, así que ahora con ganas de ganarla, sí. Es un rival difícil, al ser un equipo de abajo, pues bueno, puedes llegar a veces a entrar un poco más tranquilo a los partidos, cosa que nos ha pasado y se nos ha escapado, pero nada, nosotros lo encaramos como una final, los tres partidos, el primero todo es el jueves y ya te digo, una final.
Aquest enfrontament de Copa del Rei entre Connecta Balear Manacor i Leganés el podreu seguir demà a partir de les 8 del vespre pel web d'IB3. En bàsquet, Tenia Maguire és nou fitxatge de l'Azul Marino. La jugadora irlandesa arriba procedent de la Lliga Femenina 2 i jugarà a les ordres d'Alberto Antuña el que resta de temporada. La base ha disputat 20 partits amb el Baracaldo a la divisió de bronze espanyola amb una mitjana de 6 punts, 2 assistències i 2 en 3 rebots per partit. Maguire, que també ha competit a nivell universitari als Estats Units, compta amb trajectòria internacional en la seva selecció. L'any 2019 va liderar el conjunt irlandès a conquistar la medalla de bronze al Campionat d'Europa femení sub-20. I pel que fa a la segona FEB, Mohamed Issouf deixa de ser jugador del Clas Basquet Sant Antoni. El club ha arribat a un acord amb el francès per rescindir el seu contracte. D'aquesta manera, l'ala pivot cercarà més minuts en el seu nou destí després d'haver disputat 10 partits amb el conjunt eivissenc i amb un total de 10 punts i 8 rebots. I acabam en pàdel perquè l'argentí Sebastián Nerone és el nou entrenador de Gemma Triay. L'ex número 1 del món i una de les figures més respectades en el món del pàdel s'unirà a l'equip junt amb Delfi Brea i Jorge Martínez. Tot això després que la menorquina i Rodrigo Vide, qui era entrenador de Gemma Triay des de fa pràcticament 5 anys i mig, anunciessin la seva ruptura. Seba Nerone té ara el deure que la parella formada per Triay i Brea segueixi el seu millor nivell i es mantengui al cim del rànquing del pàdel mundial.
Moltes gràcies, Xisco Ribas, per tota l'actualitat esportiva. Són les 7 i 40 minuts. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Parlem ara d'una qüestió de l'àmbit internacional que té repercussions a les Illes Balears. Recordareu que fa just 3 dies que va caure el narcotraficant El Mencho a Mèxic. El seu nom real era Nemesio Oseguera. Era el narcotraficant més cercat d'aquest país, però també dels Estats Units. I d'avui, tots dos països, Mèxic i els Estats Units, han acostat postures. Han escenificat avançaments en la seva col·laboració bilateral a una trobada entre alt comandaments. Parlem de tot això perquè precisament ja sabeu que són moltes les cadenes hoteleres i llenques, sobretot a mallorquines, que tenen presència a països de l'Amèrica Llatina. És el cas, en concret, de Mèxic. Neus López.
Sí, de fet, pel sector hoteler tot això es tradueix en problemes logístics i perjudicis econòmics. El cap de premsa de la cadena Riu a Mèxic, Marc Miralles, explica que de mica en mica tot torna a l'habitualitat. Dels 23 hotels que la cadena mallorquina té al país, 4 són a zones que han patit els efectes posteriors directes o indirectes de la detenció del narcotraficant. Miralles ha explicat a IB3 Ràdio que valoren les bones sinergies establertes entre clients i treballadors, però que encara han de fer números.
No, és vera que pot ser que números de hotel, tu comptaves amb unes arribades, tu comptaves també amb que si hi ha algú que s'hi ha de quedar més, pues no hi estàs cobrant aquesta estància, per tant, són dos vegades que deixes d'ingressar per una habitació que sí que s'està ocupant i que no se ven perquè a qui s'havia venut no pot arribar.
Això és el que succeeix amb el sector turístic al país. A Mèxic, arran de la detenció d'aquest narcotraficant, té almenys, però ara parlam del turisme a casa nostra, a les Illes Balears en concret, a Eivissa, perquè aquest estiu està previst que arribin a l'aeroport Pitius més de 4 milions i mig de passatgers. És a dir, n'hi haurà més de 100.000 més que la temporada de l'any passat, de l'any 2025. Aquesta és una de les dades estretes del nou informe del Sistema d'Intel·ligència Turística d'Eivissa que s'ha fet públic aquest mateix dimecres. Esther de Miguel.
Més viatgers, però agrupats en menys avions. És la principal conclusió de l'estudi que analitza les operacions programades a l'aeroport d'Escodolà d'abril a octubre de 2026. Segons aquest, hi haurà un creixement del 2,4% en nombre de seients en comparació amb l'any passat, però es reduiran el nombre de vols en un 1,6%. Això s'explica pel fet que les aerolínies opten per avions de més capacitat davant dels majors costos operatius. Per mercats, tot i de créixer, el nacional és el de major volum en arribades cap a Eivissa, amb més de 10.200 passatgers, una xifra que dobla la del segon a la llista, el britànic, que continua a l'alça tant en freqüències com en seients, consolidant-se com el principal mercat internacional emissor cap a Eivissa durant l'estiu. Li segueixen per aquest ordre l'italià, l'alemany, l'holandès, el francès, el belga i el suís. Tots aquests creixen, excepte l'alemany, que registra una caiguda de vols del 5,1% i de places del 6,7%.
Això pel que fa al turisme, però a les Illes Balears hi ha altres sectors econòmics, com per exemple el sector de la indústria, en concret el sector de la sabata, de la bijuteria, també de la metal·lúrgia, especialitzada en la fabricació de panys i frontisses, i també la transformació alimentària, sobretot parlant de formatges i de productes lactis. I de tots aquests subsectors de la indústria fan de Menorca l'illa on la indústria té un permès important en l'economia. És per aquest motiu que el govern considerarà prioritària aquesta illa en el nou pla de reindustrialització de les Balears, que s'aprovarà a final d'enguany.
L'objectiu d'aquest pla és fer créixer el sector i fer-lo més competitiu. La indústria representa més del 85% de l'economia menorquina i això és el doble del pes que té a Mallorca. D'ençà que ha començat l'any, el govern ha destinat 2 milions d'euros en ajudes a la indústria de Menorca. El sector assegura que les ajudes són necessàries. És Miquel Pasqual, de la fàbrica de barques Mivo, des Mitjón Gran.
Les ajudes sempre són importants, perquè es fabricar és molt dificultós, trobar clients és molt complicat, i clar, i si les administracions encara posen pals en vez d'ajudar, encara és pitjor. Jo li estava explicant, nosaltres enguany complirem 28 anys. Jo, amb aquests 28 anys, personalment, de fàbrica de sabates, no conec que se n'hagi obert a cap més, sinó al contrari, se n'estan tancant.
Per la mare dels canvis en l'organigrama polític que hi ha hagut a l'Ajuntament de Palma, perquè ja sabeu que el nou responsable de funció pública a Cort és Llorenç Bausà. Idò, encara la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg. El regidor Bausà, que agafa el relleu de la fins ara regidora d'aquesta àrea, Mercedes Celeste, ha dit que respecta les protestes dels agents, però els demana col·laboració en la roda de reunions que reprendran per desencallar aquest conflicte laboral.
Bausà ha explicat que serà prudent, que primer vol reunir-se amb els afectats després del primer contacte que va tenir ahir amb ells, just quan va ser nomenat. Sobre la nova manifestació que han convocat per a demà els sindicats policials que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament, el regidor ha dit que la respecta, però demana als representants dels agents que tinguin en compte que es comença de zero.
Tothom té dret a manifestar-se, no seré jo el que digui el que han de fer, el que sí que espero és que doncs, responguin, ajudin entre tots a arribar en aquesta benentesa que tots esperam per es bé de tots. Per tant, ja els hi dic i ho reitero una altra vegada, mà estesa i porta oberta.
En relació amb aquesta qüestió, el sindicat de la policia local reclamen l'aprovació immediata del pla de reordinació d'aquest cos que els ha de garantir, asseguren, millores laborals i d'organització. I del cos de la policia local de Palma parlam ara d'un agent de la policia, en concret d'un altre municipi. Parlam en concret del Gaida, perquè en l'època actual és una raresa, ja ho sabeu, a causa dels canvis poblacionals, que una persona exerceixi una feina i la faci durant dècades al mateix lloc i al mateix municipi. Aquesta és, idò, una de les fites que han fet que el l'Ajuntament d'Algaida hagi concedit la medalla d'or al mèrit policial a Bernat Sureda i Ballester, qui durant més de 40 anys, en concret d'ençà de l'any 85, ha estat agent de la policia local del seu poble.
Aquest reconeixement ha tingut lloc avui a hora baixa en un ple extraordinari en què l'actual cap de la policia local d'Algaida ha destacat el compromís íntegre de Sureda en la seguretat ciutadana durant tota la seva trajectòria professional. Ara, cansat de la seva jubilació, Bernat Sureda s'ha mostrat molt emocionat i agraït per aquesta distinció.
Molt animat i molt il·lusionat de sempre haver estat a Algaida, ja que és el meu municipi, i com que les emergències sempre m'han encantat, molt content d'haver pogut fer aquesta feina. Me trobo un privilegiat d'aquesta feina.
7:49, fa just un moment que han sabut que l'exmilitar, l'extinent coronel Tejero, ha mort a la ciutat de València. Ho acabant de dir, notícia de darrera hora. S'ha mort l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero. Tenia 93 anys.
Ho ha confirmat fa uns moments a EFE el despatx d'advocats que representa la família. El colpista, com han dit, ha mort a la ciutat de València, on vivia feia anys. Recordem que l'extinent coronel va ser sentenciat a 30 anys de presó, dels quals en complí 15. Casualment, s'ha mort el mateix dia en què s'han desclassificat els documents reservats de l'intent fallit de cop d'estat que va protagonitzar ell mateix el 23 de febrer de 1981.
Coses que té la vida, casualitats que s'esdevenen en un moment que les coses han fet que fos així. Tejero ha mort, precisament, el mateix dia en què el govern central ha fet públic des de la Moncloa tots els documents, o millor dit, algun dels documents, que fins ara estaven classificats i que ara són accessibles per a tota la ciutadania, en especial per a periodistes i investigadors que vulguin investigar aquell període històric que, com sabeu, va ser el 23F de l'any 81. Tota aquesta documentació desclassificada inclou informes, transcripcions custodiats, fins ara pel Ministeri de Defensa de l'Interior i també d'Afers Exteriors. Un d'aquests informes del Servei Secret admet que sis dels seus agents varen estar implicats en aquell cop d'estat.
I en un altre dels documents, un soldat revela que els militars que van emprendre la televisió espanyola tenien ordres de tirar a matar. En total, s'han publicat 167 arxius, 45 anys després de l'intent del cop d'estat d'Antonio Tejero. Durant la matinada s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts per fer-ne possible la desclassificació i publicació. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que la democràcia guanya en la desclassificació dels documents del 23F.
Un episodi difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que creo que, bueno, hoy hacemos también un poquito mejor a nuestro país y a nuestra democracia.
La desclassificació d'aquest document ha deixat a la vista algunes informacions que estan vinculades amb les Illes Balears. N'hi ha una que, tot i que no era desconeguda, perquè el mateix implicat ho explicà moltes de vegades en vida, i de fet escrivia un llibre en què explicava aquesta anècdota, i do, aquest fet en concret crida l'atenció, perquè ara n'ha sortit a la llum la prova documental d'aquest esdeveniment. Ens referim al fet que el periodista mallorquí, en concret nascut a Felanitx, Joan Pla, va parlar per telèfon amb el colpista Tejero, que avui ha mort, i ho va fer la nit del 23F. Aquella conversa era per intentar convèncer Tejero que posar fi als seus plans colpistes.
La relació entre Pla i Tejero començà arran de la tasca periodística d'aquest felanitxer, perquè a finals dels 70 cobria informacions relacionades amb el cos de la Guàrdia Civil. El periodista, que exercia diferents capçaleres de les Illes Balears, no tingué èxit en les seves intencions. Després de conversar amb Tejero, també parlà amb la seva dona i el seu fill per aconseguir, sense sortir-se'n, el mateix propòsit. Això és el que es desprèn de la transcripció de la declaració de Pla al Consell Suprem de Justícia Militar de l'any 1982. Entre la documentació desclassificada, avui mateix també hi ha informes de la Direcció General de la Policia que asseguren que les hores posteriors al cop d'estat a les illes varen transcórrer amb absoluta normalitat.
Per tant, aquestes són algunes de les informacions sobre les Illes Balears que inclouen aquesta documentació desclassificada en relació a l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 81. Precisament avui, tant d'any després, ha mort un dels principals protagonistes d'aquella intentona colpista, en concret l'extinent coronel Antonio Tejero ja mort, recordem, a l'edat de 93 anys, a la ciutat de València. Vos oferim ara una sèrie d'informacions en format més breu. Propi de l'actualitat estatal és el de Yolanda Díaz, perquè ha fet un pas enrere o al costat, per dir-ho d'alguna manera, i descarta ara encatxalar sumar en les properes eleccions generals. La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha comunicat que deixarà la política quan acabi aquesta legislatura. Ho ha publicat ella mateixa a la xarxa social Blue Sky.
En una carta de 4 pàgines assegura que és una decisió meditada i que ja l'ha traslladada al seu cercle més proper, a la seva família i al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La justifica per donar espai i temps per impulsar una refundació d'aquest espai polític. El seu futur era una de les incògnites sobre la refundació de l'aliança electoral dels partits de Sumar. Precisament, Díaz no va assistir dissabte passat a l'acte públic d'Esquerra Unida com un Sumar i més Madrid, en què aquestes formacions varen reafirmar el seu compromís de presentar-se plegats a les pròximes eleccions generals.
I en un vídeo de 3 minuts de durada, Yolanda Díaz s'ha compromès a fer feina des del govern per avançar en tot allò que ha assegurat que encara queda per fer.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de salir a ganar, es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora.
I la Policia Nacional ha detingut a Alemanya el presumpte responsable de l'assassinat d'Andrei Portnov.
L'expolític ucraïnès ha estat tirotejat a les portes del col·legi, va ser tirotejat a les portes del Col·legi Americà de Pozuelo de Alarcón el maig de 2025, segons han confirmat fonts policials.
La balanguera misteriosa com una aranya d'ara subtil. Buida que buida sa filosa, la nostra vida treu el fil.
I fila i filarà és la balanguera per ventura el poema més conegut del poeta mallorquí Joan Alcover. I d'avui fa 100 anys que el número 24 del carrer de Sant Alonso, a Palma, en concret a la barriada de la Calatrava, estava de dol. Moria un dels grans noms de la literatura illenca catalana i a la vegada universal. Ens referim, com han dit, a Joan Alcover. I d'avui, per commemorar aquesta efemèride, allà mateix, a l'actual Centre de Cultura de l'Obra Cultural Balear, s'ha remodelat aquest espai museístic i aquí ho han fet en la col·laboració de l'entitat Mallorca Literària. S'ha inaugurat avui hora baixa mateix, fa gairebé una hora i mitja, però els periodistes, com Sandra Martínez, ja l'han pogut conèixer abans.
I ha estat de la presència de Carme Castells, directora gerent de la Fundació Mallorca Literària, qui, juntament amb Joana Serra, cap d'àrea dels museus, ha trescat per llegats i arxius per trobar joies que fins ara estaven amagades. Joies que passen des d'una fotografia.
Aquesta és una fotografia en què se veu Joan Alcover, que està d'excursió per la Serra de Tramuntana, l'han relacionada amb un poema, l'ermità qui capten, que parla sobre s'aprofundir en el paisatge que s'està contemplant, no?
A un quadre d'autor inesperat.
Aquella peça que veig allà, aquell dibuix que m'ha aparellat en notes de DEA, que és una pintura feta per Joan Alcover, l'única que han localitzat en els fons, i que trobaven que era una meravella perquè dialogava molt bé amb notes de DEA. Notes de DEA és un poema...
A partir d'ara, que en Alcover hi trobarem actualitzat i contextualitzat el despatx del poeta, allà on creava i allà on comença la visita. També ens endinsarem a la saleta on es reunien cada diumenge a la tertúlia, on, com diu una de les dites que presideix l'espai, probablement passava això.
Amics prenguen cafè arran del foc, fumam i conversam, que és una mica l'expressió de lo que probablement s'ànim, que probablement devia haver aquí quan se reunien.
Amics, Costa Llobera, Llorenç Ribé, Miquel Ferrà, de fet, la proposta museística es permet una llicència que és ben bona d'endevinar.
Vos puc demanar si endevinau quina és la salvedat.
Sí, clar.
Maria Antònia Salvà no va participar a les tertúlies, era un saló exclusivament masculí, però vàrem pensar que per significància literària, cultural i de relació, perquè ara ho veureu en la documentació, havia de ser present.
El recorregut ens presenta la seva vessant pública, fins i tot política, la creativa, la d'amistat i, és clar, la de pèrdua i desolació, fruit d'una biografia marcada per la tragèdia, la mort de l'esposa i la de 4 dels seus fills. L'espai dedicat a aquest plany és especialment colpidor.
llàgrimes en forma de vers, de versos dolorosos, que és com un repertori de dol que necessitam, no?, a sa vida, necessitam acudir moltes vegades a sa poesia per expressar allò que no trobam paraules, i d'aquí hi ha un bon repertori.
I el cant de la Balanguera, esclar, amb el piano de Miquel Brunet i mil veus de mil edats i el paisatge de mil Mallorques clou aquesta proposta que ara, gràcies a la renovació i l'actualització de Mallorca Literària, confia a multiplicar les visites entre els escolars i la població en general.
Tema conegudíssim aquest que ara sentim, migracions de Salmón de da Sousa, perquè el músic i productor mallorquí Lluís Cabot, conegut artísticament com Maca Luigi, ha estat premiat amb el guardó Joan Treiter, el millor productor pels Enderrock 2026. Un reconeixement aquest que consolida la seva trajectòria, tot això després de l'etapa al capdavant del da Sousa, que sentim de fons, i el situa com una de les figures clau de la producció del pop actual. Aquest premi Enderrock 2026 es lliuraran en una doble gala i serà el dia 25 i 26 de març. S'han fet les 8. Són les 8 i això vol dir que és el moment de repassar el principal titulars d'un dimecres, dia 25 de febrer, que passarà a la història per una coincidència. S'ha mort l'extinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero just el mateix dia que s'han desclassificat els documents secrets del cop d'estat que va protagonitzar fa 45 anys.
Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó per rebel·lió després d'irrompre el 1981 al Congrés dels Diputats, tot i que ja eren conegudes. La desclassificació dels documents del 23F ha deixat a la vista algunes informacions vinculades a les Illes Balears. Ha sortit a la llum el document que demostra que el periodista falanitxer Joan Pla va conversar amb Tejero per telèfon aquella nit. Intentar, sense èxit, que el copista desistís dels seus plans. En tot cas, el president Pedro Sánchez diu que avui, amb els documents del 23F destapats, guanya la democràcia.
És un episodi difícil, però jo crec que molt important de la història democràtica del nostre país. 45 anys després, efectivament, els papers del 23F estan per fi disponibles per a tots els ciutadans i ciutadanes. I que crec que, bueno, avui fem també un poquit millor al nostre país i a la nostra democràcia.
I a l'antiga presó de Palma avui s'han produït la primera jornada que dona inici al desallotjament. Els agents de la policia local han registrat durant hores l'interior d'aquest recinte.
L'objectiu d'aquests escorcolls és identificar les 200 persones que viuen al recinte de l'antiga presó de la carretera de Solla. Tenen previst que aquesta identificació estigui llesta divendres perquè el desallotjament pugui començar la setmana que ve. Això deien alguns dels residents.
Han venido a casa porque han venido los bomberos a mirar si se caía donde vivíamos y esto. Entonces ya me conocen bastante, pero bueno, hay que dar las cosas y hay que hacer las cosas con respeto y todo eso. Entonces, no.
Y eso nos perjudica a la gente que trabajamos normal y corriente, que llevamos una vida, ¿no? Todavía no podemos permitirnos un alojamiento porque Baleares es caro y poco a poco estamos ahorrando un poco, pero que la cosa se está poniendo fea. Pero que nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a seguir nuestra compra y no molestamos a nadie.
Aquesta setmana han arribat més de 400 persones de manera irregular a les costes de les Illes Balears.
Les dues darreres embarcacions procedent del nord d'Àfrica, amb 17 i 25 persones, han tocat terra a Formentera. Segons ha informat delegació de govern, de vés la mateixa hora, a primera hora del migdia, n'ha arribat una altra a la costa del mitjón mallorquí. En aquest cas hi viatjaven 13 persones. El govern assegura que els serveis per atendre'ls estan desbordats.
I també avui han sabut que el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern contra contra la llei d'amnistia.
L'alt tribunal l'ha desestimat perquè entén que les seves al·legacions són bàsicament coincidents amb les realitzades per altres comunitats autònomes presidides pel PP i que ja s'han rebutjat.
El tribunal s'han desestimat també el recurs presentat contra el carril Burbao per a vehicles d'alta ocupació de l'autopista de l'aeroport de Palma.
La sentència reconeix que la titularitat de la carretera és del Consell de Mallorca, però assegura que la decisió és compatible amb les competències de la Direcció General de Trànsit en matèria de trànsit i de seguretat viària.
Dies després de la caiguda del narcotraficant El Mencho, a Mèxic encara coeixen els efectes en l'economia de les cadenes hoteleres illenques.
Del 27 establiments de la cadena hotelera Riu, que hi té, n'hi ha 4 que són a zones que han patit les conseqüències de la violència. És Marc Miralla, responsable de comunicació de Riu en aquest país.
No, és veritat que pot ser que números de hotel, tu comptaves amb unes arribades, tu comptaves també amb que si hi ha algú que s'hi ha de quedar més,